Cada nit fem el programa per tothom, però sobretot el fem per vosaltres. Portem una setmana molt intensa i tenim el cor encara encongit des del dilluns que vam sentir el testimoni de la Sara, la dona a qui el seu home havia violat durant més de 20 anys. Podeu recuperar aquesta entrevista al web de Catalunya Ràdio. Des de llavors hem rebut molts correus i dos especialment emocionants, el de la Clara i la Laia, que ens han compartit la seva història. Nosaltres fem un programa de ràdio, no sabíem que érem una família, però ens agrada i molt.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I aquesta cançó segur que l'heu sentida mil vegades, és Mia, ens encanta, i és que avui comencem amb Avions de Paper perquè ens acabarem enlairant. La ràdio us vol fer companyia, però també avui us farà volar perquè coneixerem la història d'algunes pioneres de l'aviació, dones pilot de moltes guerres que no van tenir el mateix tracte que els senyors, com ja ens podíem imaginar. Però abans aixecarem el vol, també amb uns quants moixons que té l'amiga Lídia Pujol, per parlar del seu disc i de, vaja, de trajectòria llarga ja comença.
Les dones i els dies, un programa de Montse Virgili que faríeu bé d'escoltar també en podcast.
Les fàbriques i els talers, aviat hi sereu a dins. Volteu, volteu, correu, jugueu.
Sentir la Lídia Pujol sempre fa molta il·lusió i, a més, ara ho dèiem, tenim el disc aquí damunt la taula i dèiem, com ha passat el temps, no? Comencem ja a tenir una trajectòria gran. Lídia Pujol, com estàs?
Verge santa, són 20 anys des de l'última vegada que vaig fer un disc en... Bueno, des de la primera vegada que vaig fer un disc en solitari, 20 anys han passat.
Sí. I amb aquesta veu, eh? És que em flipa perquè, clar, em deies que totes aquestes cançons d'aquest disc les has tornat a regravar,
sí,
i tens la mateixa veu que sempre. Fas una mica de ràbia, eh?
Bueno, jo penso que té més cos, que té més madura, que té allò més cuerpo.
Sí, però hi ha alguna cosa que continua sent molt Lídia, i molt fàcil, i molt... no sé.
Mira, jo una vegada em va dir, una crítica em va dir, té una veu que se li sembla. Em va agradar això.
Què vol dir que se li sembla?
No ho sé.
Que se li semblava a qui?
A mi. Saps, a vegades sents la veu d'algú i després li veus la cara i dius, ostres, doncs com... pensava que tenia una altra veu, no sé. Quina veu deu pensar la gent? Quina cara deu pensar la gent que tens tu, que no et veu?
No sé, ara ja no hi ha màgia a la ràdio. Ara tot el dia en Instagram, no sé què, i diuen, mira, aquella cara, aquella de les ulleres. No és tan romàntic tot. La dona que sentiu és Lídia Pujol, i també la sentiu cantar. Ara no, justament, ara estem amb el Miquel Gil. Mira, és que sempre ens surt malament això, eh? Quan estirem el rotllo, patapam.
Les fades, el bressol,
aquesta, sí,
els contes i cançons cobraven un bon sou dels senyors i els patrons. Us van dir el vostre futur i era un conte de por. Us van dir el vostre futur.
Us van dir el vostre futur i era un conte de por, i podríem dir del present, no?, també, perquè, déu-n'hi-do.
Doncs això, portem criatures a aquest món i no sabem cap on va ben bé. Bueno, sempre ha sigut així, no? Però és que ara sembla com que hi ha una situació bastant letal.
Bastant complicada. Sí. Sentíem això que dèiem la Lídia Pujol, aquesta cançó de Bressol del seu últim disc, que, d'alguna manera, hi ha algunes cançons noves i d'altres que s'han tornat a cantar, s'han tornat a refer, s'han tornat a pensar. Sí. I el disc nou es diu Babel, dels Fems i les Flors, i potser us sonarà perquè just aquest tema era el primer àlbum en solitari de l'Aie, el 2003.
Sí, era l'Aie, que és aquesta cançó que està sonant. Perdó. I recordo, a més, la portada també la va fer la Rosa Gomis, que és la companya del Dani Espasa, que ara estàvem parlant, que havia sigut company teu a...
Sí, al Conservatori de Tarragona.
Sí, sí. Doncs és aquella cançó, aquella portada la va fer ella, ara també. Vull dir, és una mica tot l'equip que m'ha acompanyat tota la vida, el que passa és que, pues, això, amb els anys, la maduresa, hem crescut en consciència també de mirar la vida tal com és, i tot i així perseverar en una lluita per un món millor.
I escolta, ha canviat molt la música o el que era la música en aquests 20 anys?
Bueno, jo crec
per la Lídia, eh?
Uau.
Preguntes difícils.
No, jo sóc una intèrpret. Jo sempre em poso al servei del missatge, de la paraula, del que vull dir. Necessito dir coses. Per això el disc es diu Babel, que vol dir confusió, i cada una de les cançons, cada un dels espectacles parteix d'uns fems, d'uns conflictes, d'unes situacions traumàtiques o bueno, de la vida tal com és. I a partir d'aquí, doncs, què fem amb aquests fems? Què fem amb aquesta possibilitat de que ens surtin flors o no, si la compostem o no? Llavors, doncs, sempre m'he posat al servei de la paraula. Per tant, quan jo li dic amb el Dani aquesta història va d'això i li explico el conte, i llavors, doncs, la música ha de ser adequada, els acords, els instruments. Aquesta cançó, per exemple, que estava sonant, és no sé, el referent és Kate Bush, per exemple, és un món de monstres,
d'arbres, sí, no? D'imagines, sí, el bosc i que algú apareix darrere del bosc, no?
Sí, i Chris és una... Són criatures que neixen ja cridant, neixen queixant-se, neixen dient aquest món no... aquest sistema que ens acull tot just néixer no té res a veure amb el que som veritablement, que és infinita necessitat d'estimar i de ser estimats.
El que passa és que jo pensava, quan vas fer aquest disc, segurament la Lídia era una altra, no? I m'imagino que ara, encara que les lletres són de fa molt temps, tu ho deus llegir des d'un altre lloc, no? O deus cantar des d'un altre lloc. T'han passat ja t'has trobat uns quants monstres al bosc.
Sí, mira, aleshores cridava i era molt una reacció a totes les accions abusives d'aquest sistema, no? Que no ens deixa ben bé ser qui som. Llavors, doncs, jo, la meva reacció era cridar i era molt rabiosa i molt furiosa. I ara, doncs, bueno, doncs per això es diu Babel, que vol dir balbuceig, que vol dir confusió a l'hora de dir alguna cosa, i és... Bueno, la vida és contradictòria, la vida té un cos en el que vivim i que és vulnerable, i que si el punxen sagna, i que necessita dormir, menjar, i necessita, jo què sé, necessita ser
estimat.
Tota
la part física, no? Sí. Podríem dir de fems, però també de flors, no?
Exacte.
Perquè després s'enlaira la cosa, no?
Sí, però exacte. Exacte. Té aquest lloc en el que la gravetat està afectada, i per aquest pes, el nostre cos, però és també la possibilitat de mirar la vida amb la seva esperança autèntica, que és que nosaltres som amor. Nosaltres el que volem és que ens estiguin i estimar.
M'encanta això d'estimar. Ara en parlarem, perquè tu has fet, fins i tot, has anat a l'escola de l'amor.
Bueno, pues sí.
Ara en parlem.
Exacte.
Espera, que això és molta xitxa, Això és xitxa amb TX.
Vora el camí, vinclat cap a terra, de l'arbret tots els ocells volen ben lluny.
Continuem amb arbres, però aquí és diferent, La cosa és més plàcida.
Sí, és més plàcida, però parla de la mare patriarcal, d'aquella que no es diferencia del fill i que en nom d'un amor malentès, és a dir, de sobreprotecció constant, no deixa que l'ocell, que el fill que es vol identificar amb els ocells que volen més enllà del niu, doncs, de tant de pes, no pot alçar el vol. I jo crec que aquest és el principi del poder i de la violència en aquesta estructura que...
Que no entenem a l'altre, no? Que volem que sigui una mica com nosaltres volem que sigui.
Sí, no ens diferenciem. No hi ha una diferenciació, però el punt de partença és la mare. Llavors, aquí, diguéssim que és un marrón.
Aquí hi ha alguna cosa autobiògrafica, tot i que aquesta cançó...
És la biografia de tots i cada un de nosaltres. És a dir, tots naixem de mare, tots... tenim algú que ens mira com algú altre i que ens potencia, que confia en nosaltres i que ens esperona el vol, o que ens sobreprotegeix, o que ens violenta, o que potser allò que no pot trobar amb el seu company ho canalitza en el seu fill, i en els primers abusos dintre de l'entorn familiar i en nois, per exemple, els abusos dintre de l'entorn familiar, que és on també es succeeixen, els més difícils d'identificar són els dels nens, no? Mm-hmm. Perquè...
Una de cada cinc criatures, pateix abusos a la vida, que això n'hem parlat molt en aquest programa, i ens fa esfereir aquesta xifra.
Sí, i el 80% d'aquests cinc són dintre de l'entorn de confiança, mm-hmm. dintre de la família, dintre de l'entorn d'allà on la criatura queda en mans d'algú que li diu que és amor, que li diu que això està bé, que li diu que això està malament, que li diu que això, que tu ets el meu predilecte, o li diu... I que tu, com encara no tens capacitat de discerniment, doncs tu veus un adult i el mires amb aquella mirada de...
D'innocència, no?
Sí.
Aquesta és la teva història, no? També ho has explicat alguna vegada. Això ho vas viure tu en primera persona. No estem parlant d'una cançó només, no?
No, és la meva experiència. És el meu fonament, els meus primers fems, a través dels quals, doncs, si no hagués trobat amor més enllà del meu entorn de confiança, doncs no hagués pogut fer tot un procés de posar-me en relació més enllà de la reacció, allò que et deia, aquest iaie era un crit de ràbia, era un crit de dir: ei, les paraules i els fets no són una mateixa cosa. Pensa que vivim en un món en el que deia Cecília una frase que m'agrada molt, que és: no solo me importa la persona, diu, no solo me importa la obra, sinó la persona que hi ha detrás de la obra. Llavors aquesta frase jo crec que és el fonament mal fonamentat del patriarcat, en el qual podem dir tot el que diem i després fem una altra cosa, no? I això no ens preocupa. Pensem que les coses funcionals són les més importants. Pot dir: yo te he dado de comer, o yo te he pagado esto, yo he trabajado como un cabrón, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo te he educado.
I sempre vols dir que hi ha gent que ens passa factura per el que ha fet per nosaltres, o què?
Bueno, és que no és el mateix. Hi ha aquest poema de Verdaguer que diu: poeta i fangador soc. No això o allò, sinó poeta i fangador soc. És a dir, soc matèria i soc esperit. Soc una matèria que busca sentit, que sap que morirà i que només l'amor venç la mort. Per tant, poeta i fangador soc, i en tot faig feina tan neta que fango com un poeta i escric com un fangador. La resta...
La podeu deixar parlar, jo passo de fer preguntes. És que només vull que parli ella perquè m'encanta aquesta veu que té. Parlant amb Lídia Pujol d'aquest últim disc, que és un disc ple de discos anteriors, també amb molta història, Babel, dels Fems i les Flors, i ara parlàvem d'això dels abusos, que ha estat una cosa que tu vas viure, i tu dius sempre que la música et va salvar, no? I la música, i jo crec que la literatura, perquè t'ha perseguit tota la vida i tu l'has fet servir tota l'estona, no?, per sobreviure.
Sí, sí, però precisament fixa't tu...
Jo t'he vist sempre com una tarzana, penjant de poema a poema, eh?
Mira. Que bonic. Sí, jo sempre estic al tanto de les lianes que em passen, dels miracles que em passen per davant, i dic: oh, ara jo recentment m'he enamorat de la Rodoreda, però fa 4 dies, i encara ho estic, i espera't, de la Lynn Margulis, no? Uh-huh. Jo què sé, o anteriorment va ser de la Cecília, de Teresa de Jesús, de Ramon Llull. Realment, sí, la paraula és aquella, la paraula sobretot mística i poètica, és aquella que em posa en relació amb la meva possibilitat infinita, no? I, per exemple, abans em deies allò de l'escola d'amor. L'escola d'amor és l'escola de Sant Benet de Montserrat, que la seva
bellesa... Té una relació molt important, sí, amb aquesta escola i amb les monges que hi ha a Sant Benet, eh?
Sí, sí.
Que això és una cosa... Perquè, clar, sempre veiem molt separat el món del rock and roll, podríem dir, encara que tu has fet cançó i tal, el món del rock and roll, ja. Us imaginem més anant als bars que anant als monestirs.
Ja. Jo t'haig de dir que vaig començar cantant Brass in Pocket dels Pretenders i volia ser la Patti Smith o la
Chrissy Hynde, no? Però sí. Després què va passar? Et vas posar la còfia o com va això?
Però quasi, jo anava amb el meu cavall contra la iglesia, contra tota, por ella és molt punky, molt punky. Jo penso que cantava la Polla Records, a saco, el disc Salve Regina de la Valla, a cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos lo que están haciendo, su propio reino particular en la tierra. Doncs jo anava contra... contra tota aquesta església i de sobte em trobo amb la Teresa Forcades, que era la primera vegada que destapava la primera pandèmia, fake pandèmia, que en la història, que era la de la grip A, i va ser tota aquella milionada de visions que va tenir, i em va venir a veure en un concert, i llavors em va convidar a estudiar amb ella, i va ser una descoberta, perquè sentir-la parlar d'amor, tot allò a mi m'eixamplava i em va semblar que era un horitzó que jo compartia.
I també perquè és un altre llenguatge, per exemple, no només de les monges, sinó de les dones, eh? Perquè en l'últim temps sí que hem vist que t'has fixat molt, doncs, en figures femenines. Parlaves de Cecília, parlaves de Lynn Margulis, parlaves de Teresa de Jesús, de Rodoreda...
Sí.
Crec que durant molts anys hem estat mirant allò el que podríem dir el cànon literari clàssic, no? I ara ens estem acostant a un altre, no? A un altre món i una altra manera de parlar. Quan sentim a Santa Teresa de Jesús, per exemple, que la Forcades ha vingut a vegades aquí al programa, doncs, i ens parla de l'amor i ens parla de Santa Teresa de Jesús, en el fons és com un amor subversiu. És un amor una mica punky, si tornem a la idea d'abans.
Bueno, sí, però el que passa és que quan tu agafes la mística, quan tu agafes quelcom que hi ha, que veritablement t'inspira, és perquè ja ha transcendit el gènere. O sigui, em refereixo que et pot tocar un cos d'home o un cos de dona, però tu el que vols és ser persona i el que vols és ser amor en majúscules, llibertat, poesia, justícia, totes aquestes paraules són transgènere. Em refereixo que quan tu assoleixes la paraula mística, tu ja has deixat darrere el teu cos. O sigui, el teu cos és un vehicle per anar cap a la transcendència.
Sí, que tot això d'homes, dones i gènere...
Jo em refereixo que jo contengo multitudes i contengo abecedarios mil infinitos. I mira, com diu l'abadesa del monestir de Sant Benet de Montserrat, que és la Maria del Mar Alba, ja diu, mira, quan el finit confia en l'infinit, perquè diu que nosaltres som finits i infinits alhora, no? Diu, doncs, quan el finit confia en l'infinit, és finit infinitament. Va. Oh. I learned the truth at 17. Bueno. Tu tens un punt de genisian, eh? Amb els teus rinxos i les ulleres.
Aquest disc me'l vaig comprar al Mercat de Sant Antoni fa un mes.
Oh, què em dius?
El vaig trobar allà llançat. No el volia ningú. Oh. Per mi.
Hòstia, tu, la primera cançó que vaig cantar, és una meravella.
Una senyora hippie dels 70, que tenia aquestes cançons meravelloses. Va ser disc d'org, eh? Vull dir, ara sembla una cosa així super raríssima, però...
Aquesta és la primera cançó que vaig cantar en públic i a més amb 17 anys, eh? O sigui, jo canto per aquesta dona, segur.
Per aquesta dona i per el teu germà, també, no? Certament. Que em sembla que et posava molts discos.
Certament.
Aquí comença alguna cosa a la llavoreta, que diuen, no?
Tens raó. El meu germà, jo arribava a casa, em tancava a la seva habitació i em posava el cap com un timbal perquè em deia, mira això, mira allò alt, em posava això. I també la meva germana ha estat una gran inspiració. Ha sigut també, ella tenia molt clar que volia ser actriu, que volia ser artista, que tot i tot. I ella va començar a obrir camí i jo anava a remigar darrere d'ella, la veritat. Tu fas això? Jo també.
L'escola, no? L'escola, on comencen les coses.
Sí. La família i els referents. Els referents són el més important.
Tu em deies ara que ja no hi ha gèneres, ja no hem de pensar també en personatges com dones i homes i tot
No és que no hi hagi.
No,
jo el que dic és que hi ha un punt de partença que pot ser de color, que hi ha... de gènere i de tot, i de classe i de tot. Però el punt d'arribada és...
I és un altre, no? És de l'univers més, no?
Bueno, és l'amor. O sigui, tu sigui el que sigui que t'ha tocat, el color, de tot, sigui el que sigui que t'hagi tocat, com a punt de partença, tens un recorregut de vida que et posa en relació a ser... a definir-te des d'una etiqueta o anar més enllà de les etiquetes, però sense obviar-les. O sigui, jo sóc dona, jo sóc privilegiada, jo he nascut al primer món, jo sóc pertany a un sistema espantós que està portant la vida al col·lapse, i, a més, doncs, bueno, estic convidada a anar més enllà de tot això, a intentar un món millor fins al darrer alè. I això ho deia Ramon Llull, o ho deia... Pàniker, o ho deia Teresa de Jesús, o ho deia tot Cristo que t'hi he convidat.
Però és que et veig ja a punt d'ordenar-te. Això t'ho has plantejat o no?
Pues mira, no et pensis, eh?
No et pensis. Jo Lídia Pujol, jo volia ser monja.
No, jo no sabia si volia ser puta o monja. Però el meu primer disco, que es deia Rajastres, es deia Putes Monjas. Vull dir que... Això és el primer disco que jo volia gravar, però al final ni això ni allò altre. Al final, mira, jo vaig conèixer la Teresa, em va tirar del cavall i vaig quedar estabornida perquè realment una dona com ella, una dona intel·ligent... I
vols dir Teresa de Jesús, és que tu ja parles d'ella... Ah, perdó, és que ja no tocava ni quarts ni hores, ja. Jo pensava, dic, ja li diu Teresa, ja porta un misticisme a sobre, que és... Que...
La Forqui, és la monja, és la Forcada, sí? La Laura, que ha vingut amiga, és la meva, una amiga productora, és la meva amiga i és la meva productora, doncs, de fet, la nostra relació comença doncs, perquè doncs, vam conèixer la Teresa i ens va dir a les dues, ens va rebentar el cervell, i llavors em diu, bueno, esta mujer, amb allò el llibre aquell del crimen de les grandes farmacèutiques, pensàvem, esta mujer tiene vocación de mártir, se la van a cargar, hay que ir a grabarla, hay que tener el material porque lo van a cancelar y tenemos que tener el material para irlo colgando todo el día. I anàvem això de grupis, gravando, editando, colgando, i bueno, seguim estudiant amb ella, ella segueix ajudant-la i jo també a les seves classes i recomanant a tothom que si vol ser persona, doncs se'n vagi cap a l'escola de Sant Benet i si no, doncs que es quedi on vulgui.
Nosaltres hi anem molt, eh? I si et desamava el teu amat, què faries? I si et desamava el teu amat, què faries? Ens agrada fer-nos les xules i parlem de l'escola d'amor, però potser ens està sentint algú i diu, què diuen aquestes? De què va això, no?
Bueno...
I hem de parlar de l'Anna Nubiola, no?
Oh!
I hem de parlar de l'Anna Nubiola perquè també és una monja que també ha estat molt important per tu, no?
És
la vam entrevistar fa uns mesos al programa.
Sí.
Perquè, vaja, perquè al final hi ha una cançó de Palau i Fabra que el seu home, quan estava casada, va fer la música sí. I que també forma part d'aquest disc, no?
Sí, sí, sí. Jo vaig descobrir aquesta cançó cantada pel Toti Soler i anys més tard vaig tenir relació amb el... Bueno, vaig arribar a Sant Benet a través de la Teresa Forcades i allà vaig conèixer a l'Anna Nubiola. Bueno, la vaig conèixer a les Rambles perquè, per una acció que estava preparant la Teresa... Però em vaig quedar absolutament fascinada. Té un somriure, té una llum, té una cosa que a mi em va... Bueno, li vaig preguntar, i tu qui ets? Jo soc una monja, també dic, valga'm Déu, ara tot el que m'interessa és monja, verge santa, no sé on és, tot què és, por Dios. I sí, sí, va resultar... És per mi una mestra de música, una companya, una amiga. No es vol casar amb mi, perquè ja està casada con Dios i a més tampoc ho quiere.
Home, té uns quants anys, eh? T'agraden grans, eh? T'agraden grans, eh? 94,
Ai, és que és infinita. Ella no té edat, o sigui, 94 anys és d'una... Bueno, és la meva... De veritat, és la persona més important de la
Però,
meva
escolta,
vida.
Però escolta, de l'escola d'amor que has conegut amb ella, què vol dir? Perquè us he, arran també del disc, has fet una cosa molt curiosa, que és fer un podcast. Em vols prendre la feina, que
jo
sé.
Sí?
Amb la Marina Garcés,
sí.
A uns quants capítols,
sí.
On aneu parlant al voltant d'idees que surten en cada cançó d'aquest disc, no?
Exacte.
I el podem escoltar, està a Spotify, eh?
Sí,
jo he
sí.
Començat aquesta tarda.
Que bé.
I hi ha un capítol que és el amb l'Anna Nubiola
sí.
I et va parlant de coses, no? Et va parlant de, per exemple, lo important que és parlar amb la persona que estimes abans d'anar a dormir, no?
Ai, m'encanta
això. Aquest moment m'ha semblat molt bonic, no?
Jo el trobo... Ella parla que és la fórmula que tenen el Raimon i l'Analisa d'aquesta relació d'amor perfecte, que és no anar a dormir sense tenir els calaixos endreçats, sense tenir...
Estem parlant del Raimon?
Sí, el Raimon.
La cara al vent, eh?
De cara al vent perquè el Raimon, quan va arribar de València, es va instal·lar a casa de l'Anna Nubiola i de l'Enric Gispert, perquè l'Enric Gispert treballava a Edixa.
Enric Gispert era el marit de l'Anna Nubiola.
Era el marit.
Abans que es fes monja.
Exacte.
No, és que aquí ho hem d'explicar tot.
Bueno, esclar, clar. Quan va morir, llavors ella va estar 10 anys cuidant la seva mare i després va anar cap al monestir de Sant Benet a mirar de servir i allà finalment es va poder quedar com a monja. Però Can Gispert és la botiga que hi ha al costat de Santa Maria del Mar, que és allà on t'atorraven ametlles i de tot.
Ah,
i d'on sí, i on t'anaven a assajar el grup de música antiga Ars Musicae, del que sorgeix Jordi Savall, bueno, tot el grup d'Ars Musicae del qual el director era l'Enric Gispert.
Mare meva, això és una roda fantàstica, no?
Això és el fil de la cultura catalana i de la qualitat humana que es pot respirar.
Però tornem a les converses d'aquest podcast, perquè conversar és molt important per tu, parlar la paraula, les lletres...
Sí, el missatge.
I també doncs, donar-se l'oportunitat, no?, per comunicar-se, que també ens costa això.
Bueno, i de més presencialment, ara mateix no hi ha res més revolucionari que seure l'una davant de l'altra i deixar el mòbil allà a casa, si pot ser, saps? Mm-hmm. I llavors, doncs, a partir de la cançó, d'un missatge que dona cada una de les cançons, que és una proposta conflictiva... Jo potser, per exemple, hi ha el cafè con leche o el desayuno, que em refereixo que és un esmorzar en el qual hi ha dues persones que esmorzen i no es miren a la cara. I finalment, bueno, hi ha tots els elements, és una posada en escena molt... Bueno, és per escoltar la lletra i a partir d'aquesta lletra, avui ara mateix tu pots estar esmorzant amb el teu fill mirant el mòbil i no sé si això...
Vols que la sentim?
Per exemple,
vinga, va, sí, desayuno.
Ja el cafè en la taza ha echado leche en la taza del café.
Una escena, bon dia.
Ha echado el azúcar en el café con leche con la cucharilla. Lo ha removido y se ha bebido el café con leche y ha dejado la taza.
I aquí comença l'esmorzar. O sí, o igual tu estàs al llit escoltant ja que t'arriba un aroma de cafè.
Jo ja tinc ganes de que sigui demà, ja. Només per aquest moment.
Llavors arribes a la taula,
seus... És el meu preferit del dia, veus? L'esmorzar.
Veus? Doncs
gent que no li agrada esmorzar, no em cau bé. Ho dic ara.
Ha encendido un cigarrillo.
Va fumant ja, en aquestes hores.
Aquella època, es veu que la cançó aquesta és de Jacques Prévert, és un poema dels anys 50.
Va,
i en aquella època...
Li fumien fort.
Ara, sí, exacte. I diu...
Sin hablarme.
Tot sin hablarme. Sin mirarme.
Sin hablarme, sin mirarme.
Llavors es va desenvolupant fins que surt de casa, entonces ella... Entonces me he cubierto la cara con las manos y he llorado. O sigui, però aquí, jo ara m'imaginava...
Però aquesta cosa del sin mirar-me i sin hablar-me, encara que estem en el temps dels mòbils, jo crec que, i d'això en sabem molt de les dones, en algun moment ser invisibles, no? No sé si
Totalment.
Tu ho sents, això. També, perquè en el món de la música ara sembla que s'ha de fer determinades coses per estar allà dalt, eh?
Bueno, ara no.
I s'ha de ser molt jove sempre i s'ha d'ensenyar el melic, sobretot.
Sí, el que passa és que jo penso que aquest tipus de... Mira...
I tens guerra amb això o acceptació?
No,
jo... Amb aquest canvi de...
Jo no m'ha passat perquè és que jo he necessitat comunicar-me i jo parlo d'allò que... Saps, quan estàs sol i per molt que tinguis molts likes i per molt que tinguis molta façana i per molt que semblis moltes coses, quan arribes a casa i estàs sol, plores, no? I llavors aquí és on jo vaig a parlar, d'aquell moment en el que tots som vulnerables. I aquí... Jo crec que no és una cosa de... Jo no he fet mai una cosa que tingui a veure amb el meu físic, que tingui a veure... Vull dir, no he estat comercial, no vendo discos...
Ja, però s'ha de menjar, no?
Sí.
Com es fa, Lídia?
Jo crec que tothom...
Tu vius de l'aire, eh?
No. No, és que jo crec que tots tenim aquest desig d'estimar i de ser estimat i de ser valorats pel que som, no pel que tenim. Llavors, doncs, o el que semblem. Per molt que el sistema ens digui tot el contrari, és mentida. I quan tu sents que això és mentida i que escoltes, per exemple, doncs, tota aquesta poesia o tota aquesta mística o tota aquesta escola d'amor en la qual et diu estimar és respectar i estimar la llibertat de l'altre, quan tu sents tot això, t'amplifiques i t'entren més ganes de viure. I quan et sents comparat i quantificat i que tens que tenir tals, no tens quants seguidors...
El que passa és que la indústria de la música va per aquí, no va per aquest moment tranquil i tot
bé,
això, no?
Em sembla molt bé que vagi per aquí, però és que no només som això, i com no només som això, si causen aquest parany, doncs mira, estàvem parlant de Mira, si el meu referent, això ho diu la Teresa, no? El meu referent és Jesús i no li van anar gaire bé les coses, saps? És algú que va entrar...
Sí, sí. Acudits de monja, atenció, no, ja estem aquí.
Perdona. És algú que va entrar a l'església, que va entrar al temple i va dir... Fuera todos a hacer, va arrasar amb tot el que hi havia sobre les taules i va dir, deixeu de fer negoci en nom de Déu, en nom d'amor. Però és que és el mateix que t'estic dient quan hi ha abusos dintre de l'església o de l'escola o de les famílies, t'estan abusant de la confiança en nom de l'amor. O t'estan dient, mira, l'esclavitud existe porque lo pone aquí o la Constitució avala que te pegue quatre hòsties. No, tot això no és veritat. Estem en aquest món, saps que hi ha una llei mordassa, hi ha moltes coses que si aixeques ara se't pot cancel·lar per la mínima. Això existeix. I jo, també és una cosa que diu la Teresa, que prefereixes una vida llarga, acomodada, ben assegurada i medicalitzada, o potser curta i plena d'intensitat i d'amor? Pues mira, això és la tria, perquè morir-te et moriràs igual. Tu tries.
Patapam. Avui és el Dia de les Monges, a les Dones i als Dies. Hem parlat d'aquesta, de l'Anna Noviola, que tu dius que li demanaries matrimoni. Nosaltres ho fem molt aquí, això de demanar matrimoni. Sí. Però aquesta dona tan fantàstica en té 94, sí. I aquesta és la cançó que parla, sí, d'ella, sí. Sentible, no? Perquè sí, per favor, hem parlat molt de l'Anna i no, la cançó, gràcies, no ha sonat.
Passa la mà pels meus cabells, la mà. Seré un infant als teus consells, Anna, un ancià. Mira la neu en el meu front, Anna, i els desenganys.
Aquesta cançó també parla de soledat i podríem dir que d'insatisfacció, no? Hi ha moltes coses aquí.
Em pesa viure en aquest món, Anna, ja tinc 1000 anys. La flama viva que em consum, Anna, no té repòs. I no veig res, perquè sóc llum, Anna. Visc sense cos.
Passa la mà pels meus
cabells. Jo la veig... És una mirada a la vida tal com és, tenint en compte que anem més enllà d'aquest cos, que aquest cos és un vehicle d'amor i que l'amor venç la mort.
Vull prendre la droga que pren ella perquè em m'encanta.
Que estic cansada.
No, m'has convençut Lídia Pujol. O sigui, fent el que vol, cantant les cançons que li agraden, envoltant-te també dels músics que t'agraden, que també s'han de guanyar les garrofes, sí. Perquè això també és molt important, sí, tota aquesta, sí, feina. Vosaltres aquest disc l'heu fet perquè vau guanyar com un premi, no?
Exacte.
Com, és a dir, perquè els discos tampoc es fan sols.
No.
I hem d'anar rascant, i, sí, no?
Sí, sí. Em van donar un premi i, a més, només això. Eren 10.000 euros, vull dir que poca broma, però és que per poder tenir els 7 grans músics que m'envolten i que formen part de tota la meva trajectòria, com el Dani Espàs, el Pau Figueres, el Miquel Àngel Cordero, el Xavi Lozano, el Didac Fernández, el Carlos Monfort, vull dir, són músics que són, bueno, per mi són representants de Déu a la Terra, i es va fer el premi bianual perquè poguéssim comptar amb aquests 20.000 euros per poder fer aquest disc, que per mi és una joia musical i d'arranjaments. És una coproducció que han fet el Dani Espasa i el Pau Figueres, que són els dos directors musicals de la meva història. Vaig començar amb el Dani, i a partir d'un moment donat, que el Pau en aquella època en tenia 13 anys, doncs quan va començar a tenir una mica més d'edat, doncs ja són dos genis que d'alguna manera vesteixen la meva paraula.
Pare, és per bé que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat, que es fa a la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escon enllà de tu en el dia d'avui, però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més cecs autors i em deixo caure amb la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal. Prou. Prou. Aquella nit vaig voler que et morissis. Vaig resar per si era veritat.
Tornem a resar, amigues. Estem aquí. Escolta, matar el pare es part bé. És una cançó forta,
molt,
és una cançó de cantar, de matar el pare i de matar el patriarcat, no? També perquè és un pare que no és el pare que ens imaginem sempre, no?
No, no.
Sinó que és matar això que d'alguna manera aquest sistema que ens sosté a tots, no? A dones i a homes, no?
Sí, totalment, totalment. Per mi és aquest poema de la Maria Mercè Marçal i li dona tota una entrada brutal a aquest altre fragment que és del Sergi Belbel i que forma part d'un musical que era El temps de Planck amb música de l'Òscar Roig i que aquestes dues peces juntes i fins i tot amb una última frase de la cançó que diu Pare nostre, diu Pare nostre que esteu en el cel, quedeu-vos-hi. Així és com és, com per dir, aquest pare...
També hi ha desengany, aquí, no?
Bueno, aquí hi ha un sistema que no s'adiu el que veritablement són. O sigui, no és que desenganyi, és que hi ha mentida. O sigui, aquí no hi ha maldat, hi ha mentida. Hi ha algú que fa negoci i que enganya i que ens diu que som una cosa que no som. Nosaltres no som només competitius. Nosaltres no som només egoistes. Nosaltres som, sobretot, ganes d'ajudar-nos, ganes de cuidar-nos, ganes d'estimar, ganes de sumar. La simbiosi de la Lynn Margulis, ei, per favor, és el principi de la vida. Una mala interpretació de la teoria de Darwin és el neodarwinisme, que era una justificació del capitalisme que ens ha dut aquest punt letal en el qual ni siquiera estem preservant la possibilitat de vida de la nostra espècie. Més que estem assassinant, no només som suïcides, que té d'assos, no? No vull dir que realment matar el patriarcat, matar el pare, és l'únic que, com deia Arcadi Oliveres, no? O sigui, estem en un sistema que és criminal, assassí, que cal destruir abans, lo abans possible.
Però sempre amb dolçor, no? Perquè la teva música, tot i que a vegades ens porta paisatges, podríem dir, monstruosos,
sí,
sempre hi ha aquesta dolçor, sempre hi ha aquest amorosir-ho tot, eh?
Bueno, jo cantant estic més ben emmarcada. Quan em treus la música, normalment, si comencem a discutir o a parlar en sèrie...
Vols cremar containers, eh?
Sí. Jo sóc de la mena, jo ho sento. Si venim a buscar i canceleu-me, si voleu. Total, que em refereixo que sí, que hi ha un moment que dius... Ostres...
Però la ràbia, per exemple, moltes vegades ha estat denostada i també ens diuen que les dones no podem tenir ràbia, no? I la ràbia és la primera espurna. És la que fa que comencis a accionar, no? També.
Mira, ara, aquest carrer que compartíem, que vivíem per allà al carrer Tordera, hi ha tota una paret rosa en la qual hi havia pintat fora rendistes, no? I arribo un dia, anava caminant amb una amiga i veig com ho estan pintant de nou. I el dia següent, un altre cop pintat, fora rendistes, no? Dic, m'agrada aquesta perseverança. La perseverança en lluitar per un món millor i assenyalar allà on no hi ha vida i s'està generant mort en aquesta ciutat, com abans dèiem. El barri de Gràcia fa plorar ara mateix. O sigui, no trobes les persones d'aquí, no trobes la teva gent, no trobes la possibilitat de trobar els teus veïns.
No, ja s'ha difuminat. No, és el que no és tal com el coneixíem.
No, són expats, són gent que poden pagar uns lloguers que no tot pot pagar la gent d'aquí. Ja està, i les botigues i tot també, o sigui, ja arribes a les botigues i tot està en anglès i... Bé, és que entren ganes de plorar i de fer pintades, com a mínim. Bona, bona tarda.
Pintades en forma de cançó.
I amb còfia, i de monja, eh?
I amb còfia, eh?
I de monja,
tot,
sí.
Tot al mateix temps,
home,
eh? El Bansi religiós.
La Teresa crec que és una de les dones més revolucionàries que ha donat aquest país mil·lenari. Sí.
Mira, ara parlàvem de mort, però també la mort és un tabú. Mm. Eh? És un tabú encara. I m'agrada molt que en aquest disc també hagis recuperat aquesta cançó preciosa del conte dels dos suïcides.
Mm.
Perquè també és una temàtica del que no es parla gaire, no?
Bueno, i ara amb aquesta pandèmia de suïcidis que hi ha, a través d'aquesta absolutització i aquesta cooptació de la intimitat, o sigui, del temps absolut de les vides, no? Que és aquest intermediari absolut, aquest preservatiu integral de la vida, no? Que és quasi també com una malaltia, no?
Estàs parlant del mòbil, eh?
Sí.
Ah, no, perquè això... et veig aquí amb la maneta.
Clar, és que dius, va haver-hi una pandèmia ara mateix, que jo penso que ha sigut una justificació en nom de l'emergència sanitària per entrar en tropel a absolutitzar les nostres vides a través d'un intermediari. Així de clar. No puc fer res que no sigui amb aquest trasto. sigui, no em dóna la gana. O sigui, no em dóna la gana, de veritat. O sigui, res. No puc fer res. O sigui, no puc anar al teatre, no puc anar al cine, no puc anar... Bueno, vull dir, no sé, l'altre dia vaig anar a sopar amb una amiga i vam fer la gran revolució de dir, ei, ens deixem el mòbil a casa? Uah, que fort, no? I vam anar a sopar juntes.
I què tal?
Ostres, molt fort.
Us va avorrir, eh?
No, em van arribar... Vaig arribar a la taula i em van portar un QR així de gras. I llavors dic, oh, pues no tinc mòbil. Diu, i ara què? Diu, bueno, pues no sé. Diu, pues t'hauré de llegir la carta. Pues va... I va ella, es fa el QR i me la llegeix i tot això. Bueno, vam riure, em va encantar, m'ho va explicar,
sí,
li vaig poder fer preguntes.
Aneu al carrer sense mòbil.
Ens vam fer col·legues, ens vam donar el telèfon, tenim rotllito.
Ui. Aneu sense mòbil, si voleu trobar. Clar. Anem a Tinder.
Clar, el Tinder pots comprar, però l'amor... L'amor no es pot comprar.
No m'ho esperava jo que aniria cap aquí la conversa, eh? Veure el fum de la locomotora,
taca el cel amb mirada de comiat. Hola, aquesta versió.
Tinc aquí l'equip darrere el vidre que, vamos, se'n parlarà d'aquesta entrevista mesos. Ja t'ho dic ara.
Mira quin arranjament del Pau Figueres. És que jo flipo amb aquesta bateria del Didac. En l'últim moment... El piano del Dani.
Aquesta cançó és d'aquelles que s'ha de sentir fins al final, eh? Perquè no t'esperes tot el que passa, eh? Amb aquesta història. I l'altre sense temps ja per res va morir. Aquí parlant de suïcidi i de sida, també, eh? Que...
Sí, de pandèmia. De sida, vull dir, va ser una la que no només va arribar un moment en el que no només afectava les persones homosexuals o les persones que tenien, sinó que ja va començar a afectar tota la població i llavors doncs, la cosa va assolir un altre. I després ha vingut tota aquesta altra història de la Covid que ha sigut molt fort també, que per llei s'hagués posat la por per de sobre de la mort, en el sentit de que les persones no podien triar si volien, jo què sé, la gent gran, doncs, de dir, bueno, pues jo prefereixo contagiar-me a morir-me sola, no? Vull dir que era una pregunta...
No se'ls va escoltar gaire, la gent gran.
No es va preguntar a les persones.
Lídia, tu ets encara molt jove, però ens estem fent grans.
Jo no.
No, totes, jo també. Bueno, jo... Des de que ens vam fer potser la primera entrevista, no?
Sí, sí.
Com portes a fer-te gran? T'encanta?
No m'encanta. Em fa una mica de... A mi, jo vaig veure una pel·lícula fa poc que hi ha una frase espantosa que deia no hi ha una presó més gran que fer-se gran i no tenir... i ser pobre. Hòstia. Vull dir, tenir el cos, no poder-te valdre i, a més, no tenir diners, no?
Però tu ets rica.
Bueno, sóc rica amb amics i jo estic dient-li tot el dia a la Laura que com era aquello, que me adopte, perquè algú que m'adopti, hola, sí. Vull dir, jo...
Jo després d'aquesta entrevista en sortiran bastantes nòvies, eh?
Sí, Déu vulgui.
Sí, sí,
però
sí.
El que em refereixo... Que
sense QR.
El que jo porto endavant no és negoci, o sigui, és un intent de recordar-li a les persones que tenim un potencial que és infinit, però que... Vull dir que no importa, que és que tenir por de tot i quedar-se a casa i estar aquí darrere d'aquest preservatiu i tota aquesta cosa, que està molt bé.
Que aneu a sopar sense mòbil. A lo loco.
En
boles. Llavors serà encara més a lo loco.
I amb coffee, of course.
I amb coffee, of course. Lídia Pujol, moltíssimes gràcies. Bolos propers o alguna cosa?
No,
ens ho hem de comprar.
Feu el favor, retrateu-vos. Si voleu qualitat humana, doncs ja ho sabeu. I si no, doncs tireu milles com aneu.
Babel dels Fems i les Flors i també a l'Spotify, on trobareu aquest podcast magnífic amb la Marina Garcés i molts
això
altres personatges,
sí. Això
sí. Que jo me l'he començat a escoltar aquesta tarda i escolta...
És molt interessant, la veritat és que sí.
Heu fet una feina molt maca.
Molt.
Lídia.
La Laura Rubió, brutal.
Doncs...
Ei, ara... i tu eres la seva profe, que consti.
No, tot això no cal que ho sàpiga a Catalunya.
Ja, que consti.
Lídia Pujol, bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
Tu. L'altre sense temps ja per res va morir.
va penedir i va saltar. Va saltar a l'altra banda de la via. I l'altre, sense tenjar per res, va morir. Va morir amb una última mirada d'incomprensió als ulls.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam. A les dones i els dies, et canviem la lluna.
Volant que anem avui. Avui sembla que sí, hem volat molt amb la Lídia Pujol, però ara volarem més, encara, si m'ho permets, amb la Cristina Ferrer.
Hola.
Hola, bona nit, com estem?
Bé.
L'aeroport de Reus, com el teniu?
Ni idea.
Ni idea, no et pregunto. Cristina Ferrer, ja sabeu, aquesta dona que ve de tant en tant a parlar-nos de història, i avui de què vens a parlar-nos?
Avui em porto una de guerra, de dones, pilot, a les guerres del segle passat.
I veig que portes també, perquè ves aquí una llista, de dones aviadores una mica eclèctica, perquè hi ha de tot aquí. Republicanes catalanes de la Guerra Civil, unes soviètiques que els deien bruixes nocturnes, vespes americanes, ataguels britàniques, que ja m'explicaràs què és això. Tenen alguna cosa en comú totes aquestes dones de la història i que portaven avions?
Sí, sí. Inclús amb nosaltres. El que primer que tenien en comú és que totes cobraven menys que els homes que feien la mateixa feina.
No sé per què em sona això, eh? Bretxa salarial en aquesta època, eh?
Sí. Després també que els va costar moltíssim que les prenguessin seriosament, perquè no oblidem que l'aviació era una cosa molt incipient.
I masculina, no?
I molt masculina. I participar en un esforç de guerra encara més masculí. També que normalment els donaven aparells tronats i poca tecnologia, i finalment que totes les...
Però només perquè eren senyores?
Sí, perquè eren de segona.
Com ah, eren de segona. Amb elles els hi donem una avioneta.
Home, també a la guerra tampoc no sobra gaire cosa.
Ja.
Però vaja, totes anaven això amb una sabata i una espardenya, i a totes també les van desmobilitzar a l'acabar les guerres, i no han tingut reconeixement públic fins fa 4 dies. I quines diries que són les més desconegudes de totes les desconegudes d'aquestes senyores?
Home, les de casa, no?
Les de casa, les nostres, les de la nostra Segona República.
I, per exemple, d'on eren? N'hi havien moltes? És que no en tinc ni idea, eh?
N'hi ha unes quantes.
Tot això ho estic aprenent amb tu aquesta tarda, eh?
Això és... apunteu-vos. Per futura referència i estudi, aquestes dues senyores, la Mari Pepa Colomer, que era de Barcelona, i la Lolita Vives, que era de Valls. Totes dues tenen biografies interessantíssimes. És per 14 programes, però ara aquí hem de resumir molt. La Mari Pepa Colomer va ser la primera dona pilot de Catalunya. També, a partir del 36, va ser la primera dona instructora de vol i va estar treballant a l'Escola de Pilots Militars de Barcelona. La Lolita Vives, que era mestra de música, tocava el piano.
O sigui, tocava la tecla i l'avioneta.
Ensenyava música.
Uh-huh.
I va pilotar un hidroavió amb el rang d'alferes. Va ser la primera dona a rebre aquesta graduació militar en l'aviació a l'Estat espanyol. Totes dues van fer, entre altres coses, missions de vigilància costera, allò de les fotografies, de veure per on venien les forces feixistes. Van fer transports de ferits, subministraments, propaganda. La Mari Pepa Colomer va fer fins i tot de pilot del president Companys.
Què dius?
Efectivament. Però, perduda la guerra, no van tornar a volar i no se'n va parlar mai més, fins que s'han començat a fer estudis de memòria per part d'historiadors, d'aficionats a l'aviació, però ja han fet tard, perquè aquestes senyores van morir en unes genàries. La Mari Pepa es va exiliar a Anglaterra, i la Lolita Vives es va quedar aquí per cuidar la seva família, van ser represaliats com republicans, etc. Van sobreviure molts anys, van morir els primers anys 2003-2004, i fins ara, fins fa 4 dies, no se n'ha començat a parlar. La Mari Pepa Colomer, Ibèria...
Això t'anava a dir, algú se'n recorda d'elles? Els ha deixat alguna cosa?
Sí, alguna coseta. Ara comencen, però les pobres no hi van ni arribar pràcticament a temps. La Mari Pepa Colomer, Ibèria, ha posat el seu nom en un Airbus.
Ah, mira.
Un avió.
Ha agafat el Mari Pepa Colomer aquest dematí.
Ha agafat el Mari Pepa Colomer des del març del 23, És molt recent. I el Prat de Llobregat i Castelldefels hi van posar carrers amb el seu nom. I la Lolita Vives té una plaça...
Que és la de Valls.
La de Valls. A Valls la coneixen bastant, hi ha un premi amb el seu nom, etc. Però a Barcelona hi ha una plaça, a Sant Martí, i aquest no t'ho perdis. I li van posar el seu nom en un carrer de Getafe.
Getafe, concretament, per algun motiu?
Relacionat amb l'aviació.
Uh-huh.
I li van posar després de gran polèmica, perquè l'Ajuntament de Getafe Socialista l'havia proposat, i quins dos partits diries que van votar en contra?
El Vox.
El Vox i el PP.
Clar que sí, una senyora en un carrer a Getafe, ni parlar-ne, i a més catalana i de Valls.
I roja republicana.
I roja republicana, i a més que saps que diuen allò de que Valls, república independent, no els hi agrada gens.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
Apunteu, com deia la Cristina, aquests noms de Maria Pepa Colomer i Lolita Vives, perquè, vaja, té unes biografies apassionants. Però les de la Segona Guerra Mundial, què?
Mira, ara està sonant una cançó russa que coneix tothom. Parlem de les russes?
Tothom.
Katyusha.
Katyusha. Jo em sona d'allò de les botes aquelles de quan plou.
No, d'aquí venia. Parlem de les russes. Les russes, a veure, com ho tenim això, les russes. El regiment 558 de bombardeig nocturn. Soviètic. Els russos no s'estaven per gaires rocades, van mobilitzar dones des del començament en tota mena de feines, auxiliars de combat, totes les coses. I aquest regiment 558 de bombardeig nocturn era totalment femení, tant els pilots com les auxiliars, mecàniques, etc. Pilotaven el pitjor que hi havia, uns avionets de dues places, de fusta i tela, que es feien servir per fumigar collites...
Ostres.
I que amb prou feines podien portar un parell de bombes. S'enlairaven, a més, molt poquet. Però problema? Cap problema.
Eren russes, eh?
Eren russes. Acumulaven les bombes en un punt prop del front i sortien, anar i venir, fins a 8 vegades en una nit. El nom de bruixes nocturnes, són aquestes, les bruixes nocturnes, els el va posar els alemanys, perquè la seva tàctica per evitar detecció era tallar el motor i baixar en picat per llançar les bombes.
Sí, com si anessin amb les escombres entre les cames.
Però es veu que en aquell moment el vent a les ales feia un soroll característic que els feia molta por, perquè quan ho sentien ja era massa tard. En aquestes també les van llicenciar a acabada la guerra i fins avui no hi ha dones pilot de combat a Rússia. I was driving across the burning desert when I spotted six jet planes leaving six white vapor trails across the...
M'agrada que hagis començat per les russes, perquè no ho fa tothom, això. El més fàcil era començar amb les americanes.
Les americanes també en tenim d'americanes. També en tenim. Tenim
Les vespes,
no? Les vespes. Sí. Les vespes eren... Les, a veure, com
Woman Air Force Service Pilots.
Woman Air Force Service Pilots, exactament.
Aquestes dones meravelloses.
I les van constituir a instàncies de dues dones pilot l'any 42, contra el parer unànim del Congrés i de la premsa americans. No les van destinar mai a missions de combat. Es dedicaven a transportar internament avions de la Força Aèrea. També feien instrucció de pilots i, una cosa que t'encantarà, remolcaven objectius per les pràctiques de tir de les bateries antiaèries.
A veure, un moment. Remolcaven objectius per les... Perdona,
Bueno, doncs els de les bateries antiaèries necessitaven fer punteria.
Però les bateries antiaèries com les del Carmel? O què?
Sí,
no, perquè
clar.
jo ho entenc.
Sí, o sigui, sí? Els antiaeris venien als avions a llançar bombes i els havien de destruir.
Uh-huh.
I havien de practicar.
I estaven aquestes senyores les vespes.
I aquestes senyores les vespes arrossegaven els objectius de pràctica, però clar, alguna mala punteria es va carregar una vespa alguna vegada.
I què els hi passava més amb aquestes dones?
Les vespes cobraven un 33% menys que els homes que feien la mateixa feina, i com que no eren militars, quan les van llicenciar l'any 44 no van tenir dret a pensió, ni ser considerades veteranes, ni res de tot això. Aquest programa va mobilitzar més de 1.000 dones i van fer milions de milles volant, molts centenars de missions, però les autoritats militars americanes no van tenir ni la decència d'esperar-se que s'acabés la guerra per desmobilitzar-les. I no va ser fins la presidència de l'Obama l'any 2009 que els van reconèixer drets i els van donar la medalla d'or del Congrés. No està mal.
No està mal, no està mal. Se'm van anar a recordar d'ella. Trobo estrany, Cristina, que encara no m'hagis parlat de les angleses. Sent com ets tu. Sent com ets tu. Amb el que t'agrada Anglaterra.
Amb el que m'agraden les angleses. I amb el que, bueno, ens agraden molt els anglesos perquè són gent que s'ho prenen una mica seriosament. Van crear un cos especial la ATT, Air Transport Auxiliary, que feia feines de transport intern per a la RAF, aquestes sí que eren considerades militars, però era un cos de persones no aptes pel combat, és a dir, bàsicament coixos, bornis i dones.
M'agrada aquest titular, coixos, bornis i dones. O sigui, estaven considerats de la mateixa manera?
Més o menys, homes que no estaven ferits de guerra i dones. Les dones van acabar sent el 10% de la ATT i feien disbarats com ara pilotar fins a 4 tipus d'avions diferents en un sol dia sense cap experiència prèvia amb el model en qüestió. Donen les claus i tu ves.
És en plan, com que ets dona, és igual si t'estrelles, no?
Els donaven un manualet d'instruccions i sense ràdio ni pràcticament instrumental de navegació, elles ja s'espavilaven. O sigui, que això vol dir que les dones ens llegim els manuals d'instruccions.
Que, a veure, què vols dir, que els llegíem o que no els llegíem?
Que sí. Els homes a vegades no ho fan.
Ah, i per això t'acabes morint, no?
I les dones podien fer aquestes coses sense excessiva... Van fer molta feina d'aquesta i van tenir també un reconeixement discret, però aquests els anglesos els hi van donar.
Ara, escolta, ens quedem com per això amb les catalanes, que a mi m'han encantat aquest parell, que tinc moltes ganes de recordar, la Lolita Vives i la Pepita, com ho deies?
Mari Pepa Colomer. La Mari Pepa Colomer vaig descobrir una cosa molt estranya, que està enterrada al meu poble.
Què vol dir el teu poble?
A Reus.
Ah, d'acord, però Reus no és un poble, que ens fotran, ens tanquen el programa, Manel Elias, ja corre per aquí.
Sí,
hem estat parlant de les senyores també russes,
Sí, és que van tenir un paper molt important en la Segona Guerra Mundial i això, em vaig conèixer una d'aquestes aviadores secretes, sí, molt interessant. Era espia, primer va ser aviadora d'un batalló secret de dones.
De les bruixes aquestes?
Sí. I sí, la vaig conèixer i ens vam intercanviar missatges durant molt temps i això.
Quina sort.
I després,
romance
quan
com
va acabar,
la bruixa soviètica.
Sí, quan va acabar, espia del KGB.
Què dius?
Es vestia, anava al Bolshoi i a escoltar què deien els americans que anaven per allà a les gales. Una vida impressionant. Acaba de morir,
justament.
Sí,
que
sí,
fort.
Fa poc.
Escolta, doncs, llàstima, perquè l'haguessis pogut portar al Catalunya Nit.
Sí.
Doncs nosaltres ho deixem així. Cristina Ferrer, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes dones voladores. Nosaltres ja volem, en acabar aquest programa, som la Judit Pastor, la Mireia Dalmau, la Roser Parera, la Montse Comelles, l'Ali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva, Domènec Sobirà i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, festa major, noies. L'equip de les Dones i els Dies, amb la historiadora Anna Maria Endever, anirem amb 15 oients que ja us han trucat, que ja ho sabeu, que ja ho vau enviar un correu, que us va tocar, que no sé què, a veure l'exposició de la Mari Chordà i moltes altres coses. I a la nit coneixerem la història de la Victòria Porta, que és una grangera de porcs al matí i esportista d'elit d'hoquei patins a la tarda. Vaja, campiona del món, exactament. Tot això... A les Dones i els Dies. Bona nit.